Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 17 de desembre del 2023. Va, que queda encara una hora i 10 minuts perquè surti el sol per Cadaqués i, per tant, tècnicament arrenqui el dia, tot i que ja estem per aquí, en un dia que no s'ha de pondre fins a 6:45 de la tarda, al voltant d'aquesta hora, per al Canà. De seguida el temps en un matí que fa fred. Fa més fred que ahir encara. Ara mateix tenim més de mig país per sota dels 0 graus, amb glaçades extenses i intenses a l'interior del Pirineu, em diu el Martí Oliveres, fins i tot fregant alguns punts de la Costa Brava, per tant, matí de molt de fred. Hi ha moltes comarques que no feia tant de fred des del març, per tant, tècnicament, a bona part del país és el matí més fred de la tardor fins ara. Per tant, atents quan sortiu de casa, la resta del dia serà assolellat, per tant serà un gran dia. Diumenge que arrenca amb sensació de déjà vu, el Barça que aquesta nit passada no ha aconseguit treure més que un empat Mestalla al camp del València i per tant podria acabar la jornada a 9 punts del líder del Girona, a 7 del Real Madrid, per tant dependrà avui dels blancs i demà dels gironins si la crisi culer és una miqueta més gran. En parlarem en un dia que també enfocarem la resta de les notícies de la jornada, entre elles la que avançava ahir en aquest mateix programa la consellera d'Educació. La Generalitat ha decidit prohibir la presència i l'ús dels mòbils a l'escola durant la primària, és a dir, fins als 11 anys. En la secundària quedarà més en mans de cada centre amb un marc regulador propi. Tot això després de l'escàndol que us explicàvem ahir a Sant Cugat, on un grup de 400 estudiants de secundària i alguns també de primària van acabar amb els seus mòbils dins d'un grup de WhatsApp on es compartien vídeos de pornografia infantil. En parlarem en el dia que també, com sempre, hi haurà basar de les sorpreses de seguida, però també el Carlos Sanón i la Llucia Ramis, vindrà el mossèn Nin avui a l'embalat i ens visitarà el gran Berto Romero, que sabeu, i si no ho heu vist, és fantàstica la sèrie, continua triomfant amb aquesta sèrie que és entre humor i terror, que es diu El Otro Lado. Tot això i més al llarg de les pròximes 7 hores de ràdio, des d'ara mateix i fins a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 2 minuts a les 7, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
A aquesta hora del matí, temps d'actualitzar la informació al costat dels serveis informatius dels esports i del temps amb el Nil Sant Martí, la Marina Arbós, el Quim Salvador i el Martí Oliveres. Bon dia a tots.
Bon dia.
Si us en vau anar a dormir d'hora, que sapigueu que el Barça ha tornat a punxar amb un empat que queda absolutament insuficient contra el València aquesta nit passada, l'equip de Xavi amb una clara millora de joc respecte als últims partits, però que ha de tornar a deixar escapar 2 punts, en aquest cas a Mestalla, tot i ser molt superiors. Els blaugrana continuen enfadats, barallats amb el gol i una mica massa tous, Quim, en defensa.
Sí, Joao Félix ha marcat el 0-1, una passada de Rafinha al minut 55, però Guillamón ha empatat el partit un quart d'hora més tard recollint una centrada totalment innocent que ni Araujo ni Cancelo han encertat a rebutjar amb convicció. El Barça ha dominat el partit, ha generat ocasions per guanyar folgadament i el tècnic Xavi Hernández admet que ha acabat frustrat pel resultat.
És flagrant avui les oportunitats que no marquem. És impotència, és frustració. Bé, és una pena, és una pena. No queda altra que donar-los confiança. Ho han fet, han marcat molts gols, han marcat diferències en molts moments. El resum de la temporada jo et diria que és aquest, que no sentenciem els partits.
Amb el punt sumat aquesta nit a València, el Barça se situa tercer, aprofitant que l'Atlètic de Madrid va perdre a Sant Mamés, però avui pot quedar a 7 punts del Real Madrid si els blancs guanyen el Villarreal al Bernabéu i demà a 9 del liderat del Girona si els de Mitchell s'imposen a l'Alavés a Montilivi. Pedri, que ha fet un partit notable, reconeix a Movistar que la Lliga s'escapa.
Bueno, sí, está claro que no estamos en un gran momento. Es verdad que en las temporadas hay momentos malos, pero tenemos que salir ya porque son muchos puntos y se nos escapan.
El resultat de Mestalla greuja la crisi de resultats, però la millora en el joc dona aire a l'entrenador Xavi, que en cas de derrota o molt mala imatge s'hauria vist una mica més contra les cordes. El Barça tancarà l'any dimecres a Montjuïc contra l'Almeria, que és el cuer de la Lliga, un partit que no podrà jugar Frenkie de Jong, el millor aquesta nit a València, perquè ha vist la cinquena targeta groga.
Les 7 i 5 minuts i també d'aquesta nit i matinada, atenció que almenys 13 morts s'han produït a l'Argentina després que s'hagi ensorrat al sostre d'un pavelló esportiu. Un accident que s'ha produït a causa d'un fort temporal amb ratxes de vent superiors als 150 km per hora.
Ha passat a la localitat de Bahía Blanca, la província de Buenos Aires, i en el moment de l'accident el pavelló s'hi estava disputant una competició de patinatge. Per ara s'han confirmat 13 morts, però les autoritats del país continuen treballant a la zona i no descarten que la xifra de víctimes pugui augmentar. Per això han demanat a la gent que no surti del carrer i que extremi les precaucions.
En un àmbit més pròxim, en un matí que continuen sent notícia les declaracions que feia ahir en aquest programa la consellera d'Educació, Anna Simó, que va avançar al Via Lliure que els mòbils quedaran prohibits a l'educació primària al curs que ve, a partir de setembre, però a secundària tot quedarà en mans de cada institut.
Vam prendre nosaltres una decisió que era demanar al Consell Escolar de Catalunya que fes un debat acotat en el temps i que ha acabat ara i que ara tenim nosaltres la pilota a la nostra teulada, la pilota al departament per fer aquestes indicacions i instruccions en el termini d'una setmana.
La posició de la consellera que, per tant, interpel·la directament les direccions dels centres de secundària i que no ha agradat a directors, professors ni famílies.
Exacte, apuntant a RAC1 que el gran problema és a secundària, no pas entre els més petits a primària, i reclamen instruccions clares i comunes per tots els instituts. Asseguren que, en aquest cas, davant d'un problema global, l'autonomia de centre no és efectiva. N'ha parlat a RAC1 el representant dels directors de secundària a la Junta Central de Directors de Catalunya, Joan Comelles.
Facilitaria la feina poder tenir una normativa ben clara. El que no té gaire sentit és que un centre puguin estar a l'hora del pati amb el mòbil els alumnes i el centre del costat estigui absolutament prohibit.
Posicionament discrepant dels directors, però també de les famílies. La presidenta de la FAC, Belén Tascón, creu que la consellera Anna Simó ha xutat la pilota endavant sense resoldre el problema.
Valorem que és una manera d'eludir el problema. El problema no està en primària. Fins a nosaltres sabem no hi ha problema amb els mòbils a primària i el problema on està és a secundària. Nosaltres som partidaris de que s'ha de regular l'ús dels dispositius al sistema educatiu. Regular una cosa que no és necessària perquè no hi ha problema, no té sentit.
Posicionament dels directors, de les famílies, i avui en temps de tertúlia també hi sumarem els professors, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Xavier Massó, serà el Via Lliure.
Mentrestant, la qüestió dels mòbils, que se suma als molts mals resultats dels alumnes del país a les últimes proves PISA, i si en aquestes també hi ha un problema amb l'ús tant de mòbils com de les pantalles i els mètodes d'ensenyament. Doncs bé, la premsa avui analitza, fan monogràfics molts dels diaris, els motius dels mals resultats de PISA i les possibles solucions. Víctor Vives.
La Vanguardia critica l'entrada massiva de tecnologia a l'aula, que erosiona la cultura de l'esforç i desmotiva l'alumnat. També apunta un cert bonisme per millorar les notes de tothom i el qüestionament de l'autoritat dels docents. El periòdico reivindica competències com la memorització i l'adquisició primerenca de la lectoescriptura i es pregunta per què els educadors i les famílies han caigut en la pura negligència. L'Ara assenyala la mala preparació dels docents. Un de cada tres no s'avalua mai. El món dels professors amb més matrícules d'honor lamenten que l'escola s'ha caigut en un innovar per innovar sense sentit i que amb l'excusa de no deixar cap alumne enrere s'han cobert una baixada de nivell. L'ABC i la Razón posen d'exemple a seguir Castella i Lleó, on famílies, alumnat i professorat cooperen, i finalment El País se centra en la presència dels mòbils a l'aula i les declaracions de la consellera Simó en aquest programa.
Tot això en un matí que també hi ha novetats sobre el crim d'ahir a Tàrrega, que ens va enganxar mig programa. Fonts coneixedores del cas han explicat al diari Segre que no era el primer cop que assaltaven la casa de la víctima, l'home de 86 anys, que hi va morir per un tret, que li van disparar els dos assaltants. No, sí, era el primer cop.
Això fa sospitar els investigadors que, en comptes d'un robatori, al darrere del crim s'hi pugui amagar també una revenja. A banda, el diari apunta dues versions sobre la mort de l'home. La primera, que els atacants prenguessin l'arma que l'home tenia a casa i li disparessin amb aquesta. I la segona, que l'arma de la víctima era una pistola de gas lacrimogen i que els lladres, només en sentir la paraula pistola, es van espantar, no sabien que no seria mortal i amb la seva arma el van matar a ell. De moment a Tàrrega hi ha armatisme sobre el cas. L'Ajuntament ho tractarà a la Junta de Seguretat Local de demà, que ja tenia programada abans del succés.
Dos apunts ràpids més per anar acabant de la plana internacional, que agafa molta rellevància per les conseqüències que pot tenir a casa nostra. La notícia que quatre de les companyies de transport de contenidors més importants del món han decidit aturar el trànsit dels seus vaixells pel Mar Roig pels atacs que han patit alguns vaixells per part dels rebels hutis del Iemen, que dona suport a Hamas.
Una de les últimes a anunciar-ho, la suïssa MSC, és la més gran del món, companyia de transport en contenidors, la primera que ho va suspendre ja la danesa Maersk, que ahir també s'hi van sumar la francesa CMA i l'alemanya Hapag-Lloyd. Entre les quatre companyies mouen més del 40% de mercaderies per mar del món. Ara els vaixells hauran de vorejar el continent africà per no passar pel canal de Suez. Això allargarà el trajecte entre 7 i 10 dies i podria, per tant, augmentar alguns preus properament.
Això mentre continua, evidentment, l'ofensiva d'Israel a Gaza i creix la pressió sobre el govern de Netanyahu després de la mort de 3 hostatges per part de l'exèrcit hebreu d'intentar aconseguir una treva. Creix la pressió en les últimes hores. En cultura, la pel·lícula 20.000 espècies d'abejas continua recollint premis. Aquesta nit ha guanyat els Forqué.
I la millor pel·lícula per als Forqué és
20.000 espècies d'abejas.
Aquesta producció d'Estibaliz Urresola, segell català, s'ha endut el guardó millor llargmetratge.
Una categoria on s'ha imposat a Pon Entry, Cerrar los ojos de Víctor Erici, La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona. Ara ve, en nombre d'estatuetes, la que se n'ha endut més, La Messias, producció de Javier Calvo i Javier Amorosi, que s'ha endut també el premi a millor sèrie de televisió, millors interpretacions, i els Forqué també han premiat a David Verdaguer com a millor actor pel seu paper d'Eugeni a Saben Aquel i a Robot Dreams com a millor animació.
I en el, i Albert Pla, que es va quedar sense premi, llestimosament. En un dia que avui es farà la marató de TV3 dedicada a la salut mental i reproductiva, és el primer cop que el programa recapta diners per investigar aquestes malalties. Encara en esports, un altre empat insuficient va ser el de l'Espanyol ahir a Andorra.
Els blanquilous es van avançar els 20 minuts de la segona part amb un gol desafortunat del local Diego Pampín en pròpia porta, però Ivan Gil, a 7 minuts pel final, va rescatar un punt per l'Andorra en un altre mal partit de l'Espanyol de Luis Miguel Ramis, que no guanya fora de casa des del 5 d'octubre, ja fa més de 2 mesos. A primera, el Sevilla ha destituït l'entrenador Diego Alonso després de perdre a casa ahir 0-3 contra el Getafe.
I pel que fa al temps, Martí Oliveres, m'ho deies quan arribàvem, el matí més fred de la tardor.
Sí, de la tardor, i en alguns casos des del març no hi feia tan fred, amb glaçades que són molt intenses ara a les valls del Pirineu, però també a Ponent, el Pla de Lleida, glaçades de 3-4, pràcticament 5 sota 0 a aquesta hora del matí. Freguen la línia de la costa, aquestes glaçades, cap a l'Alt Empordà, per tant, ben abrigades i abrigats si heu de sortir ara de bon matí. Precaució a la carretera, tenim boires que poden ser gebradores fins a mig matí. A l'interior s'han d'anar trencant amb inversió tèrmica, per tant, l'ambient més agradable amb el sol, a muntanya i a la costa.
D'aquí a 2 minuts i mig arribarem a 7:45 del matí.
Aquest Nadal celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar t'emporta't un regal especial per la compra del teu vehicle. Edificar.com.
Connectar amb un món on tot es mou ara és possible. Amb CaixaBank FX Now Wallets, la teva empresa pot enviar i rebre pagaments internacionals en més de 50 parells de divises. Aquí, allà i ara. Descobreix FX Now Wallets a CaixaBank.es o a la teva oficina més propera. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
RAC 1, Aigües de Barcelona, CaixaBank i Renfe presenten És Nadal al món. El dissabte 23 de desembre a les 10 del matí, el món a RAC 1 dona la benvinguda al Nadal en directe des del Palau de la Música Catalana amb Jordi Basté.
Hi ha un perill aquí dalt ara.
Les veus de RAC 1. Bé, amb les actuacions de Nil Moliner, Roger Pedrós, Figaflaues i moltes més sorpreses. Dissabte 23, des de les 10 del matí, viviu l'És Nadal al món al Palau escoltant RAC1 o seguint el programa per l'estreaming a rac1.cat. Per saber com aconseguir invitacions, escolteu el món a RAC1 de dilluns a divendres de 6 a 12 del migdia.
Fareu atenció.
El dissabte 23 de desembre, a les 10 del matí, És Nadal al món. RAC1. Tots som Nadal. Amb la col·laboració de Torrons Vicenç, comprem el seu cotxe.cat i Previsora General.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser
8.946 08946 de la sèrie 13013.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1. Aquest diumenge a les 4, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. A un quart de 5, Ultrasports. A les 5, Barça-Granada de la Lliga ACB de bàsquet. A 6:15, Liverpool-Manchester United de la Premier League anglesa. A les 6, Barça-Bascònia de la Lliga ACB, la final de la Copa d'Espanya. I a les 9, Real Madrid-Vilareal de la Lliga masculina de futbol. Per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser. Aquest diumenge, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. Superesports a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank.
RAC 1. Tots som u. RAC 1. Torna el torró solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç. I ve amb una nova varietat. Brownie amb nous pecanes. Podeu trobar el torró solidari a les botigues de Torrons Vicenç i a vicenç.com. RAC 1. Tots som u. RAC 1. Tots som u. Ràdio Memòria.
Vinga, obrim el Ràdio Memòria, repassant moments de gairebé un segle de ràdio a Catalunya. Edu de Batlle, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui què sentirem, va?
Doncs un periodista mític, recordarem. Es deia Manuel del Arco. Va ser un gran entrevistador de personatges famosos. Durant molts anys va treballar a La Vanguardia, un dels grans ídols de Quim Monzó, quan era petit. I l'any 66, ell tenia un programa a Ràdio Barcelona que es deia La vida contra reloj. L'any 66 entrevistava gent famosa. L'any 66 va entrevistar Salvador Dalí.
Oh, que bé.
Aquest és el moment.
Buenas tardes. Frente a mí y en presencia del implacable cronómetro Salvador Dalí, que nos cuenta su vida contra reloj. Querido Dalí, ¿qué haces por aquí ahora?
He llegado con 6 bóvedas monárquicas, porque son de una pureza y de una transparencia casi absolutas, y que se pueden inflar y desinflar. Y dentro voy por la primera vez a pintar lo que yo llamo la pintura total en todas las direcciones.
A ti te da miedo el llegar a la cima.
Exactamente, y mi trabajo consiste realmente en estropear mi obra cada año, porque así puedo decir, el año que viene quizá voy a hacer lo que yo quería hacer.
Tú eres un hombre que amas muchísimo la vida y te da muchísimo miedo a la muerte, muchísimo miedo.
Que me tanto que en estos momentos lo único que me interesa es las posibilidades que la ciencia me ofrecen de prolongar mi vida gracias a la hibernación y a métodos absolutamente modernos.
La hibernación.
1966.
És increïble.
Dalí tenia por de morir i estava ja pensant en, devia ser l'època de, no sé, Walt Disney.
Si havia el debat de Walt Disney, eh?
Va trigar 23
anys. Que és mentida,
anys.
Sabem això, eh?
Sí, és està mentida. No està. Va trigar 23 anys a morir Dalí, sí, sí, a sí, aquesta sí. Entrevista. I, clar, la vida contra reloj, i heu notat el rellotge per sí, sí, de fons. Sí. Tac, 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 tac.
I aquest moment de que havia arribat amb unes bòvedes.
Diuen que Manuel del Arco era, bé, el millor entrevistador de la seva generació.
Brutal, brutal. Doncs un altre gran document recordant la història de la Ràdio Catalunya aquí a la Ràdio Barcelona. Gràcies, Edu.
Adeu.
Tots Sants.
Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Com cada dissabte i diumenge, és Tots Sants al Via Lliure. Felicitem el sant del dia i aprofitem per felicitar gent que potser el seu nom no és el santoral, però també tenen dret a rebre felicitacions. A veure, Blai, avui és diumenge, és 17 de desembre. A qui toca que felicitem?
Doncs avui és Sant Llàtzer.
On va?
Recordem que va ser el protagonista del miracle de la resurrecció dies després de ser sepultat i que va arribar, atenció, a ser bisbe de Quitiona, Xipre. Pel que fa a la seva etimologia, té origen hebreu, Eleazar, que significa l'ha ajudat per Déu.
Doncs avui gairebé dia de resurrecció amb
sí,
aquest Sant Llàtzer,
sí, sí.
Que no sé si n'hi ha gaires a Catalunya.
Doncs mira, de Llàtzer n'hi ha 87.
És poc, això.
Però si li sumem els Lázaro,
ah,
arriben als 500.
Ah, oh, que clar, sí. Hi ha molts més Lázaros que el Llàtzer.
Sí, sí, sí. Curiosament, la majoria dels Llàtzer són nascuts entre el 1980 i el 2019, mentre que la majoria, que es diuen Lázaro, són nascuts entre l'any 1940 i el 79.
O sigui, són més antics els Lázaros, però n'hi ha més. Home, tots recordem el Llàtzer Escarceller, per exemple, com a gran nom de la televisió de Catalunya, de Filip Prim. Bé, doncs felicitats als Llàtzers de Catalunya. Va, un nom que no sigui el santoral.
Acabem de parlar d'un nom d'origen hebreu, doncs et proposo un altre que també té un d'origen hebreu, però que tothom doncs, parla d'ell com un nom d'origen àrab i que figura entre els més posats a Catalunya.
A veure.
Es tracta d'Amir.
Eh? Amir.
Amir. Va, exacte. Que Amir. Si agafem l'origen àrab seria príncep, en canvi, en hebreu, seria copa de l'arbre.
Mm. Però en conec algun. O sigui que deuen haver-hi uns quants.
Uns quants, sí, sí, déu-n'hi-do. Fins l'any 2022 eren 1.665.
Hosti, déu-n'hi-do.
Una xifra que segurament haurà augmentat aquest 2023. El comencem a trobar a partir de l'any 1960, o sigui que no és un nom nou, eh? Però a partir del 2010, perdó, és quan comença a agafar força entre els noms més posats. Per exemple, l'any 2022, amb 132 nous Amir, figura al lloc número 36 entre els noms més posats de nen i el 66 en total.
O sigui, Amir, a qui felicitem avui, és el nom número 36...
entre els de nen.
Entre els noms més posats de criatures de nens a Catalunya. Bé, doncs felicitats als Llàtzer i també als Amirs, que no sabem quin dia és el seu sant, però en tot cas els felicitem des d'aquí. Gràcies, Blai.
A tu, Xavi.
Vinga, hora de ficar el cap a TikTok amb la nostra corresponsal, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
De què s'està parlant aquests dies, de TikTok?
Doncs de Xavi Hernández.
Hombre, sí. També a TikTok?
També, vale. També a TikTok. En concret, de les excuses de l'entrenador del Barça, sobretot després de les últimes derrotes, i aquesta en concret s'ha fet viral, escolteu-la bé.
Hemos perdido contra el Amberes porque la luna estaba cuarto menguante y daba un efecto inesperado al balón.
Hosti.
Además, el césped no era lo suficientemente verde como para imponer mi filosofía de juego, pero lo peor eran los caracoles que habían en el campo que entorpecían nuestros pases.
Però això no ho ha dit, Xavi.
No, això no és Xavi.
Hosti, que fort!
Però podria ser-ho ben bé.
No, la veu és increïble.
Exacte, evidentment és un vídeo fet amb intel·ligència artificial que recrea a la perfecció la veu de Xavi i que ja té més de 4 milions de visualitzacions. Déu-n'hi-do, per ser intel·ligència artificial. L'ha fet un usuari que es diu Hermecito Loco i parodia l'entrenador del Barça després de cada partit. Per exemple, també parlant del sorteig de la Copa del Rei.
Hemos tenido mala suerte en el sorteo de la Copa del Rey. El Barbastro es un equipo que corre mucho y saben jugar de día y de noche. Sin embargo, nosotros somos un equipo en construcción que odiamos la luz fuerte. Además, en ese campo suele estar...
Ara que seguís intel·ligència artificial, sí que penso,
ara,
mira,
notes,
ara no, ara no m'agrada tant.
Però abans t'ho havies menjat.
Home, sí, m'ho havia menjat, claríssimament.
Vinga, va, una altra. Com l'excusa d'en Xavi després de perdre contra el Girona.
Me parece injusto haber jugado contra el Girona un domingo a las 9 de la noche, cuando mañana tengo que madrugar para trabajar. Además de que la luz de la luna no nos permite practicar nuestro estilo de juego.
L'entonació és una mica robòtica,
sí,
no?
Sí, sí, ara
hi ha
sí.
Un punt robot.
Ara ja, mira que anaves posant més temps, pensava, mira, ara ja no cola.
Sí, vinga, va, el primer havia colat.
Hombre.
La veu és semblant, però Xavi, que quedi clar que no, la gent no s'està pensant que això ho està dient Xavi, perquè la imatge de Xavi no és real. Vull dir, clarament es veu que és una broma, és un Xavi amb els cabells llargs, amb una mica de calvície aquí a la part de dalt de la closca, i amb unes ulleres, això sí que potser s'assemblarà al Xavi dels pròxims dies. Ulleres de no dormir.
Ah, no ulleres de sol. Val, no, però igualment la por que fa això, perquè en qüestió de temps podrà ser impossible de saber si ho ha dit o no ho ha dit. Gràcies, Sotillo.
Fins ara.
Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui, com dèiem, és 17 de desembre. Va, fem una reculada musical fins a quin 17 de desembre?
Doncs reculem 45 anys fins al 17 de desembre de 1978.
Anys ja d'això?
Sí, sí, 45 anys.
Ah, bueno, és absolutament reconeixible les veus i l'energia que hi havia al darrere.
Sí, sí, exacte, dels Jackson 5, després van passar a dir The Jacksons, i el que recordem avui era el 1978, doncs fa 45 anys que es publicava aquest disc, el Destiny. Era, atenció, el 12è disc de la banda i incluïa èxits com, per exemple, el que escoltem de fons, el Blame It on the Boogie. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times.
RAC 1.
Discovery Channel presenta Space Discovery, l'exposició mundial sobre la carrera espacial per primera vegada a Barcelona. Descobreix i aprèn sobre el viatge de l'home a l'espai amb una àmplia col·lecció de peces originals, coets a mida real i el Cosmos Camp, on els més petits podran sentir-se com autèntics astronautes. Des del 28 de setembre a l'Espai Immersa de Barcelona. Entrades a spacediscovery.es.
Quan practiques meditació, res no et pot moure del teu centre, ni tan sols quedar-te sense aigua calenta, perquè la maleïda caldera s'espatllot i cap tècnic t'acaba fa el telèfon. Per sort, existeix el servei de manteniment de Rotxat. I ara, si el contractes a rotxat.com, gaudiràs d'un 15% de descompte. Rotxat, els experts de la tranquil·litat.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Perquè el meu millor pla de Nadal és cinema, crispetes i veure i escoltar les meves pel·lícules favorites en versió original, jo trio Cinesa Bosé. Aquestes festes gaudeix en versió original subtitulada de Wonka i moltes estrenes més a Cinesa. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
La Caixa Regal Òpera del Liceu, el regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. 2 entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
RAC 1, tots som 1.
I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que és entre intempestiva i plàcida, una mica de cada, és per tota aquella gent que tot just s'està llevant, segurament és plàcida, obren un ull encara amagats a sota les mantes o del nòrdic i es plantegen que tot el dia encara és per davant i per tant tot es pot construir. Intempestiva per aquells que tot just estan tornant a casa, sigui de qüestions d'oci, de pura diversió o per qüestions laborals també. Bé, per uns i pels altres, aquest és el moment que ens desplacem a un raconet que ens encanta, un carreró empedrat d'una ciutat que no han volgut revelar mai, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions arquitectòniques que amaga en el seu interior, en els seus budells, una quantitat fantàstica de meravelles. És el Basar de les Sorpreses i allà a la porta sempre hi ha l'Albert Beorlequi. Com estàs, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi Mundó. Com estàs?
Bé,
com a tots?
Una mica enganxat de la veu, ja veus?
Sí,
perquè...
ostres, noi, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, això del, bueno, dels canvis de temperatura, perquè hi ha un desembre complex en aquest sentit.
Sí,
el
sí,
cap
sí,
de setmana
sí,
passat
sí.
Semblava que era mig primavera i...
Però,
i
noi, ha baixat de cop. Aquesta setmana...
Sí, ja. Sí, sí, jo crec que tothom està més o menys així, també. Vull dir que hi ha molta... Allò que et diuen molta passa, doncs...
Sí.
Hi ha molta gent amb el nas tapat, però bé, aquí estem.
És aquí.
Però em trobo bé, em trobo bé. Com estàs tu?
Vale, perfecte. Bé, força bé, clar que sí. Escolta, ja hem superat ja el primer round de les festes,
sí.
Que és el pont de la setmana passada, ja tenim el pessebre instal·lat.
Ja hem anat a veure
el llaminer, que ja saps que a Sabadell hi ha la gran atracció del llaminer.
Hosti,
que, escolta,
sí.
Tothom l'ha anat a veure. Escolta, és un fenomen, això, eh?
Sí, però només
un veritable
que té
fenomen,
un
eh?
Any de vida, no? Perquè l'any passat va ser el primer, devia ser...
És el tercer, és el tercer. Sí, 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 però escolta, és que nosaltres vam anar l'altre dia, una altra vegada, perquè és el segon cop ja que hi anem.
Davant de l'Ajuntament, no?
I està planíssim, és que no s'hi pot cabre. Bueno, nosaltres coneixem un lloc secret, que ara ja deixarà de ser secret.
No ho expliquis.
No ho expliquem.
Explica-m'ho després.
Un lloc que està molt, molt cèntric i que es pot veure bastant bé.
No, però mira, és un d'aquests exemples, en el cas de Sabadell, perquè és el que coneixem de prop, però com en d'altres casos, en què es crea una tradició d'alguna cosa, no? I estem veient, jo crec que estem veient néixer una tradició, després veurem el que dura, però un personatge que no existia i que ningú sabia qui era, perquè vull dir, el 2000, el 2000 2020 no existia, i de cop apareix i ara forma part de l'imaginari d'unes quantes criatures ja. I això sí, serà, mira, formarà part també de la seva vida, dels seus records d'infantesa, no?
I tant, aquesta setmana he anat a una d'aquelles entranyables representacions de Nadal dels nens de l'escola, per entendre'ns, que són aquella, que és tot un estudi sociològic i antropològic,
oh, i tant,
perquè veus les cares dels pares, que són un poema, babejant tots ells, diguem-ne, veus les gràcies del seu nen que no fa res,
evidentment.
Com un nen que no fa res, jo m'incloc, m'incloc amb aquest apartat, i llavors, escolta, de les tres cançons que van cantar, la que més èxit va tenir, patapam, a la del Llaminer.
Veus?
Van cantar una de les cançons de Llaminer i tots els nens engrescadíssims. Vull dir que, escolta, alguna cosa tindrà això,
Sí, senyor. Escolta'm, ara que estem en època nadalenca, tenim cartes o postals de Nadal o no?
Sí, sí, han arribat cartes, han arribat cartes. La veritat és que estem molt agraïts a molts oients que ja fa dies que estan arribant moltes cartes. Ja veurem a veure quan les acabem de despatxar, perquè llavors arriba tota una llau de correspondència i no és fins al mes de maig que acabem de despatxar les últimes cartes enviades, per entendre'ns, al mes de novembre. Mm. Però mira, les dues que podem despatxar avui, una són del dia 13 i l'altra el dia 15. La primera ens arriba, doncs mira, des de Caldes de Montbui, és un sobre manuscrit, i la seva remitent des de Caldes, però també des de Queixans, una tal, aquí la tenim, Marina Castellà. I podem llegir el següent, novembre del 2023, a Caldes de Montbui, Vallès Oriental, Queixans, la Cerdanya. Hola, Xavi Albert, visc a Caldes de Montbui 4 dies a la setmana i 3 dies festes i a l'estiu a Queixans. La meva filla, Gendre, i els nets hi viuen, tenen un restaurant a l'estació de la Renfe, ara DIF. El tren passa, però ja no para des de fa uns 20 anys.
Carai.
Ara està reformada i és el restaurant. Jo ja us escolto al matí abans de començar la jornada. Els ajudo amb el que puc, però per sobre de tot em cuido de fer moltes coses a la brasa. Peus de porc, xai, convidat de botifarres, conills, entrecots, filets i també cues de rap. I a l'estiu, sardines i truites de llac. Si algun dia aneu a la Cerdanya i voleu passar a veure'ns, ens agradaria molt conèixer-vos. Moltes gràcies per al programa, Marina Castellà i Fàbregas. Postdata, perdoneu la meva lletra i les faltes, sóc una àvia de 71 anys i feia molt de temps que no havia escrit una carta. Doncs mira, la primera carta que doncs això.
Però quin interès que m'ha donat això, perquè no recordo, jo igual sí que hi he estat a Queixans, no ho recordo ara mateix, però estic convençut que té molt d'interès, aquesta idea de tenir un local o un restaurant a dins d'una antiga estació, no? Has dit això?
Ho trobo fascinant, aquesta idea, sí?
És la línia, si no recordo malament, aquesta línia de la Cerdanya, Ripoll-Puigcerdà, deu ser, que clar, que hi ha una estació abandonada i de cop la reutilitzes i la reconverteixes en un espai per fer restauració, no? Ostres, jo ho trobo fantàstic, això. És una manera de, no només de recuperar un espai, sinó de donar-li una envergadura diferent, perquè això, per una zona de país, perdre una estació en determinades zones del país pot ser un drama per tota la zona, no? Perquè al final hi ha tota una indústria que gira petita, però una petita indústria, una petita economia que gira al voltant de que hi hagi una estació de tren on s'aturen els passatgers, no? I per tant, reconvertir-ho i que funcioni em sembla una gran notícia.
Doncs mira, ja he dit Queixans, l'estació de la Renfe, i ens escriu, doncs això, la Marina Castellà. Vull dir que, escolta, és d'aquells jocs per pensar-s'hi anar-hi, perquè no només és el patrimoni, sinó també la simbologia, el que significa sempre una estació de tren, lloc de pas, lloc de parada, la de retrobaments, la de comiats que s'hauran produït en aquella estació, i llavors que sigui un lloc, en el fons, tan amable com és un restaurant. Els restaurants sempre s'hi ve a gaudir, sempre s'hi va per entendre'ns a socialitzar, a trobar-se, no? Per tant, ostres, trobo que la idea és com molt, molt enginyosa.
Sí.
Vale, i la segona carta, doncs mira, la segona carta ens arriba des de Sant Vicenç de Torelló i ens la remet la Sònia Garrido. Aquesta noia, em sembla que ja ens ha citat en alguna altra ocasió. De dins també extraiem una carta que és manuscrita. Sònia Garrido, entre Barcelona i Vic, 12 de novembre del 2023. Mira, és curiós perquè la primera carta ens ha arribat, doncs, des de, això que dèiem, des de Caldes de Montbui i Queixans, i aquesta segona és entre Barcelona i Vic. I llegeixo, estimats Xavi i Albert, us escric des de l'autobús tornant a casa d'aquí aquest enigmàtic encapçalament. M'he tret la mandra, el tema que heu tractat avui, i us escric del que és la meva quarta carta. Gairebé totes les que he escrit després d'escoltar un lament amarg per part de l'Albert. Des de les últimes lletres, la meva vida ha canviat molt. Fa poc més d'un any vaig perdre una neboda de 21 anys. I aviat farà l'any en què la meva germana de 52 ens va deixar. Dues pèrdues molt importants que m'entristeixen i em sacsegen, però que he acceptat i he après a mirar-me-les des d'una manera gràcies a la filosofia yogica. Estic realitzant un curs en ioga kundalini i per aquesta raó em trobo ara en un autobús. Us he escoltat anant cap a la formació i ara us escric tornant. I us recomano moltíssim que practiqueu ioga i meditació. Les meditacions aturen els pensaments negatius i ens centren, el que és certament molt important. Proveu. No recordo si ja us havia explicat, però també estic escrivint un llibre que quan tingui llest publicaré. Em fa molta il·lusió, ja que sempre he escrit molt i m'agrada fer alquímia, tot triant les paraules correctes per aconseguir explicar les idees que tinc al cap. Bé, s'acaba el full i haig d'acomiadar-me, no sense amenaçar que hi haurà una cinquena carta. Gràcies per les estones que m'acompanyeu els diumenges, a hores intempestives, em feu l'albada més amable. Sònia Garrido, Sant Vicenç de Torelló.
Doncs molt emocionant també la carta que ens envia la Sònia, i el que diem sempre, l'Albert i jo, que aquest espai, el del Basar de les Sorpreses, que sabem des d'on es produeix, mai sabem on arriba i en quines circumstàncies, no? I formar part de la companyia d'una persona que ha hagut de patir com la Sònia dues morts tan doloroses, i que, vaja, que no estem parlant que la recuperació vingui derivada de la ràdio ni del programa ni molt menys, però que sigui una companyia en aquest trànsit, que hagi trobat l'equilibri de nou, ostres, em sembla una... Em reconforta, sincerament. I li agraeixo moltíssim a la Sònia un missatge com aquest, una carta com aquesta que ens arribi també a la ràdio. Bé, gràcies a ella, gràcies a la Marina, gràcies a tots els oients que continueu escrivint, també els que esteu enviant cartes de Nadal, aquestes crismes que en diuen, no? Aquestes postals nadalenques, que això és una cosa que s'està perdent, però bueno, ja en parlarem un dia.
Sí, un dia en parlarem.
Sí, i en tot cas, només senzillament demanar-vos que seguiu fent-ho, o encoratjar-vos a que ho seguiu fent l'adreça de sempre, que és el Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre el compromís del Beurleguis, llegir-les totes i cadascuna d'elles per antena i respondre-les una per una. Per tant, no us oblideu de posar la vostra adreça tampoc. Bé, vaig cap al Beurlegui Express, que ja és allò, sí, que efectivament... I novament amb bandereta de... Beurlegui, aquesta. És que últimament m'ho poses molt fàcil, perquè no poses un país més difícil?
Clar, és que a veure, no buscarem notícies rares per buscar banderes que et costi identificar.
Bueno,
les notícies venen d'on venen.
Sí. Bé, Estats Units, aquesta ja sabem, barres i estrelles.
Anem als Estats Units, efectivament, avui anem a Chicago.
Chicago.
Sí. Gran ciutat, no la conec, però jo diria que des del punt de vista ja arquitectònic o fins i tot la monumentalitat i la història, evidentment.
La història que hi ha al darrere,
les grans ciutats per entendre'ns dels Estats Units, Sí. Sí, clar, és que és curiós, sempre té la idea del Chicago anys 30, dels gàngsters, del Luciano, de l'Al Capone i tot això, i anem a una universitat que ha presentat fa poc temps un dels estudis més complets sobre longevitat, arribant a algunes conclusions interessants. Els resultats s'han publicat al Journal of Aging Research i anem amb el Bernic Express a una conferència on es parla d'aquest estudi. Per cert,
què?
Aquesta setmana he rebut diversos correus,
sí,
i comentaris de gent que m'ha dit que ni parlar-ne de canviar el Beurlec Express. Saps que l'última vegada vam tenir una petita discussió aquí a l'antena?
No.
Que si l'hem de canviar, que si està bé, que si ja toca no sé què...
No canvieu la intenció de les meves paraules. No posis en
boca meva... Està gravat això, Xavi.
No vull discutir-me amb tu, Albert, per favor, Ja parlarem a casa. Jo el que vaig dir, senzillament vaig dir... A veure... Que la gent a vegades s'imagina que sembla un Porsche això o un cotxe d'altíssima gamma i bueno, és un Beurlec Express que està trotinadet, no passa res dir-ho, té els seus anys, funciona meravellosament bé i està molt ben cuidat, però vull dir que no és última generació del que sigui,
Home, ja fa anys que ens acompanya,
home.
Vale, doncs va, anem cap a Chicago.
Sí, fa fred o no?
Sí, fa fred.
Vinga, va.
Abriga't.
Sí, que no, encara. Parca, avui parca.
Sí.
O anem a interior?
No. Anem a interior, però ja tenen un aire condicionat posant...
Què?
Bueno. Sí.
You know, you can look, and I've looked throughout this day. By the way, people have aged earlier, I see, and left. But I looked throughout the day...
Mira, si a la finestra es veu que estan avant, veus l'aquí fora.
Jo no sé aquesta gent, a més... Vols dir que no tenen l'aire condicionat posat?
Jo no ho sé. Ostres, qui és aquest senyor que parla, qui és?
Mira, aquest és el doctor Hirsch Barzalai.
Què ha dit, el colesterol? El colesterol, ha dit.
El colesterol, digui.
A veure. Age of 50 or who's below age of 50, you, all of us, will do a pretty good job. And the point is that aging has a biology.
La, sí, envellir és biologia.
Biològica, clar, sí, això sí, mateix.
Envellir és biologia.
Aquí tenim el... Sí, aquest és el senyor que es diu Nir Barzilai, que sí, està impartint una conferència que porta per nom L'envelliment és una malaltia curable. Aquest estudi que s'ha presentat s'afegeix a uns altres on s'analitza un dels grans límits de la humanitat. El fet que, home, envellim, tots envellim, sí, i que som mortals. Això sembla com molt evident, però hi ha qui encara no acaba de veure en això. L'esperança de vida ha arribat als 82 anys pels homes, als 87 per les dones, i arribar a aquesta edat depèn, òbviament, de la genètica, del sexe, de l'alimentació, dels mals hàbits, de l'esport, de l'entorn, l'actitud vital i, evidentment, d'un aspecte que fins ara no s'havia tingut en compte i que aquest estudi intenta esbrinar, que és l'època de l'any en què has nascut.
L'època de l'any?
Doncs sí.
Sí, què té a veure l'època de l'any?
Això que sí. Aquest estudi evidencia que les persones nascudes a la tardor,
sí,
són més longeves,
no fotis,
que les que ho han fet a la primavera. La investigació va concloure que el 30%...
Què?
Ah, doncs mira...
No diu res.
T'ha tocat l'estiu? Ah, ho sento. La investigació va concloure que el 30% de les persones que havien arribat als 100 anys havien nascut a la tardor.
Hosti.
A veure, Déu-nos en guard de rebatre un estudi científic, però a mi això no m'acaba de quadrar massa, eh? Perquè, clar, tradicionalment, el setembre és el mes que neix més gent.
Ah.
Per tant, és lògic que hi arribi més gent centenari. Però
això és una qüestió de purament de números.
Déu-nos en guard de qüestionar aquest estudi, perquè sembla molt seriós, això, no?
Ja. Però
llavors, a veure, i ara que han fet això, home, no els hi traguem la il·lusió, no? Perquè ja que han presentat aquestes conclusions,
clar, clar,
tampoc no es tracta de...
Els estan criticant, eh? Senyor,
què dius ara?
De criticar... No, que ell els estic avisant amb ells. No parlo amb tu, Berling. Bueno, escolta'm, llavors, si ets de la tardor, ets, sí, tens més possibilitats de ser centenari, segons aquesta teoria. Llavors vol dir això, concepcions al voltant, sí, dels vols de Nadal, eh? Nadal,
sí,
gener,
que
Reis...
Suposo del Cap d'Any, ja, el rei, les festes, ai, no hi ha canalla aquí en aquesta casa, sí, fem-la, sí, etcètera, sí, etcètera, no? Això és el que té molt a veure, durant l'embaràs, la mare està més exposada a rebre vitamina D, que és la que proporciona el sol, que coincideix, doncs, amb els mesos d'estiu. Però, en canvi, els nascuts a la tardor tindran més possibilitats de tenir malalties respiratòries. Bé, a veure, a mi ja et dic, ja no és que aquest estudi m'hagi acabat de fer el pes, tot ja, i que ens donarà un punt de partida per al basar de les sorpreses d'avui, que dedicarem a aquesta estació de l'any que provoca major longevitat i que estem a punt d'acomiadar. Avui, doncs, la secció 330 que dedicarem a la lletra T. La T de tardor.
Una pila de vegades amb el Beurlegui que la seva estació preferida era la tardor, però com que ara
correcte,
està en regressió, diguem-ne, ara ja no està molt clar quina és quina, no? Però...
Doncs sí, perquè em sembla que amb això del canvi climàtic associem generalment, la idea que tenim iconogràfica de la tardor és que sí, els primers freds, la caiguda de les fulles, sí, els dies, sí, de pluja i vent, però també unes esplèndides postes de sol, que són
oi
les
tant,
més maques de tot l'any, i a les collites, sobretot la verema. A veure, no oblidem que l'estació estava consagrada en el seu moment a Dionisos, que és el déu del vi, a les rauxes i a les festes.
Perdona, però m'ha sorprès una cosa, Beurlegui, que no haguéssim parlat de la tardor, perquè jo diria,
sí,
que hem parlat...
A mi també.
Jo pensava que totes les estacions les havíem fet.
Les tres, no, hem parlat de la primavera, l'estiu no fa massa,
sí,
i l'hivern, però
carai,
la tardor, la meva preferida, ens l'havíem deixat.
Hosti.
Sí, sí. I és curiós perquè, bé, a veure, recordem, a l'hemisferi nord la tardor comença els vols el 22 de setembre, a l'hemisferi sud recordem que comença el 22 de març,
sí,
i s'allarga fins al 22 de desembre, és a dir, fins a res, la setmana que ve. I encara que només agafa 8 dies de setembre, tradicionalment aquest setembre ja és el mes de la tardor.
Mm.
L'estació també inclou octubre, novembre i bona part de desembre, mesos que, com hem explicat en alguna ocasió, deuen el seu nom a l'antic calendari romà, del qual encara conserven la seva arrel etimològica. Setembre era el mes 7, octubre el mes 8, october, novembre el 9 i desembre el 10. Però, com podem suposar, la tardor és molt més que tot això.
Què et refereixes a les càrregues poètiques, filosòfiques que
sí,
té al darrere el mes, no?
Clar, evidentment, sobretot la simbologia en el cicle de la vida, on la primavera és la joventut, l'estiu la plenitud i l'hivern, diguem-ne, la senectut, la tardor és la maduresa, el moment de recollir el que s'ha sembrat, però també de fer balanç una mica dels temps passats. Mm-hmm. Però també és una estació, ara ho deies, no?, que associem sobretot a la melangia i que ha estat una gran inspiració per poetes. Joana Raspall, per exemple, escriu: «Mira com voleien i cauen a terra les fulles tan grogues que el vent arrabassa a l'arbre cansat. Són febles, són tristes, van juntes o soles morint d'enyorança per rutes incertes que el vent ha traçat». I que Becker, bonic, eh? El gran poeta romàntic, sí, no, és que estem avui en plat molt melangiós, eh? Becker, el gran poeta romàntic sevillà, escriu en una de les seves famoses rimes, la 53, allò de «Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez, con el ala sus cristales, jugando, llamaran». Tot i que jo tinc debilitat per a poeta romàntic John Keats, a qui vaig descobrir, evidentment, al Club dels Poetes Morts, que escriu: «On són? On són els cants de primavera? No hi pensis, que ja tens la teva música quan núvols estriats fan florida la posta tranquil·la i els rostolls donen claror rosada».
Oi, 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 oi.
És maco, això, no?
És maco, és maco. Aquest és John Keats, no?
Va. Aquest és John Keats, efectivament. I aquesta associació de la tardor amb la caiguda de les fulles té una excepció, que són, evidentment, aquells arbres de fulla perenne. I un dels més destacats és el llorer.
El llorer, que té una càrrega sempre molt simbòlica, no sé si fins i tot mitològica, del món antic, no?
Sí, sí, sí.
Oi?
I bé, sempre hi ha per qualsevol fenomen, diguem-ne, de la natura, sempre hi ha dues explicacions: la racional, la científica, per tant l'avorrida, i la mitològica. I la veritable raó per la qual el llorer té les fulles sempre verdes ens l'explica Ovidi a les seves delicioses metamorfosis. Es diu que Apolo, déu de les arts i la música, es va enamorar profundament d'una nimfa, Dafne, però ella no li corresponia als seus sentiments. El déu, però, la perseguia constantment sense donar-se per vençut, i un dia en què ella va haver de fugir un cop més als seus requeriments amorosos, veient-se perduda i gairebé atrapada, va implorar als déus que Apolo no l'atrapés, i de sobte va deixar de córrer. Els seus peus es van convertir en arrels, la seva pell en escorça, el seu cabell en fulles i els seus braços en branques. S'havia convertit en un arbre, en un llorer, concretament. I quan Apolo finalment la va atrapar, va comprendre que mai podia prendre Dafne per esposa i li va prometre que l'estimaria eternament i que les seves fulles, que mai envellirien, coronarien els caps dels herois. I per això el llorer no té fulles caduques, i per això també el llorer corona les gestes d'aquells mortals que han excel·lit en les seves feines.
Uau!
Què et sembla, això?
Bueno, home, és l'explicació més poètica d'un fenomen.
Sí.
I això és, uh-huh, és fascinant, també, quan parlem de com el món ha intentat donar explicacions que no fossin senzillament les de la ciència, perquè per les quals en algun moment de la història no es tenia aquesta explicació. En el fons no deixa de ser la tendresa d'una raça, la humana, que intenta, per molt que no ho tingui a l'abast amb explicacions raonables, intenta buscar la resposta, i això és el que fa la mitologia, també.
Uh-huh. Una mitologia que, a més, també trobes amb moltes altres expressions, amb moltes versants artístiques, com, per exemple, la pintura. I on trobem la tardor? Doncs en una de les més famoses pintures de Giuseppe Arcimboldo.
De fet, ja n'has parlat, no?, en alguna ocasió,
sí,
d'Arcimboldo.
És que és un pintor com molt famós, que sobretot el coneixem per les seves alegories, i que crec que cada una de les estacions, diguem-ne, d'alguna manera o altra, ha acabat sortint el seu nom, no? Recordem que va ser un pintor italià del segle XVI, conegut per pintar, doncs això, simbologies, alegories en forma de cara, amb objectes propis del títol del quadre. El de la tardor, per exemple, és un home ja madur, que representa, doncs això, la tardor de la seva vida, per tant la maduresa, i on la seva cara està elaborada amb els fruits propis de l'estació. Els cabells són raïm, el nas és una patata, les orelles són bolets i el cap està coronat amb una carbassa. Arcimboldo va pintar molts quadres, però els de les quatre estacions són, òbviament, els més famosos.
Em sembla que ja m'ha dit el Blai que hem penjat la foto amb el quadre
perfecte,
a les xarxes socials, o sigui que ja ho tenim allà.
Doncs mira, ja que parlem d'obres famoses i de quatre estacions, endevineu quina peça d'Antonio Vivaldi és la que escoltarem tot seguit?
Hombre. de les quatre estacions de Vivaldi, no?
Mm-hmm. És curiós, perquè quan superes el primer moviment d'aquest primer concert, que és el de la primavera, que l'hem sentit tantes vegades que ja l'hem avorrit, la resta, quan et deixes una mica submergir amb tot això, continua sent veritablement deliciosa la seva audició, eh? Tot és obra d'un venecià, Antonio Vivaldi, també conegut com il Prete Rosso, el capellà roig, no per les seves idees avançades, diguem-ho així, sinó perquè era capellà i perquè era pell roig, i que és un senyor que té 770 obres. 770, de les quals hi ha 400 concerts, 46 òperes, però només sembla que hagi nascut per...
Les quatre estacions,
compost, clar. Les quatre estacions, que, recordem, és un grup de quatre concerts.
És un
curts,
hit,
només,
això ha passat a la història de la música sempre. Quan tens un hit, Beorlegui, no, la gent no sap res més. Vull dir,
però té música absolutament deliciosa,
I s'ha acabat.
I recordem aquests quatre concerts, que són, a més, molt curts, Són quatre concerts per violí i orquestra, cadascun d'ells dedicat a una estació, que van ser publicats l'any 1725 amb altres 8 concerts i que tenen el títol així genèric de Il Cimento de l'Armonia e de l'Invenzione. El més rellevant de l'obra és que és un dels precedents més clars del que amb els anys seria coneguda com la música programàtica, no? O la música descriptiva, és a dir, música que intenta descriure un estat d'ànim o una situació. I en aquest cas, aquí tenim el presto que estem escoltant de fons i que és el tercer moviment on es recrea una cacera a la tardor. Més de 200 anys més tard trobem una cançó que també parla de la tardor, però des d'un punt de vista metafòric, Les fulles mortes.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment.
És fantàstica aquesta cançó. Bueno, és el més modern que et deus poder permetre, també, per altra banda, no?
Per avui sí. Va. Sí, total, és de l'any 45, que és de fa 4 dies, això, eh? Bueno, recordem, les fulles mortes...
4 dies, et gires d'esquena i ja portes un segle al darrere, Però bueno, en fi...
Cançó francesa de l'any 45, amb música de Joseph Cosma, lletra de Jacques Prévert, popularitzada, evidentment, arran de la versió canònica d'Yves Montand, tot i que hi ha moltíssimes altres versions, i la seva tornada es va acabar convertint en un estàndard de jazz amb el nom, doncs, això, de Fulles Mortes. Yves Montand va fer la versió, com dèiem, diguem-ne estàndard, però també entre els seus intèrprets Edith Piaf, Plácido Domingo, Nat King Cole, Frank Sinatra, Miles Davis, Duke Ellington, Eric Clapton, i un llarguíssim etcètera.
Clar, és que més enllà de la cançó en francès, que és l'original, la que popularitza Yves Montand, i deies, es torna un estàndard de jazz també empès per la força del Autumn Leaves, és a dir, de la versió en anglès que als Estats Units té tant d'èxit a través de totes aquestes veus fantàstiques.
Les fulles mortes apareixen quan la tardor és avançada i apareixen els primers freds, que és el títol, precisament, d'una gran escultura de Miquel Blai.
Parla'ns d'aquesta escultura, Albert. Què és?
Mira, els primers freds és una escultura preciosa, El que passa que tenim aquesta ens falta autoestima per entendre'ns, per donar-nos de les grans obres que tenim a casa nostra. I els primers freds és un d'aquests exemples extraordinaris. És una escultura de Miquel Blai, que va ser un escultor olotí, que va viure a cavall entre els segles XIX i XX, i que s'inscriu en el realisme, però també en part del modernisme, no? Una de les seves obres de joventut més extraordinàries és Els primers freds, que va esculpir quan només tenia 26 anys, a l'any 1892. En aquesta escultura es veuen asseguts en un banc un home gran, molt gran i nu, i al seu costat una nena que podria semblar, doncs, la seva neta i que sembla buscar, doncs, la seva escalfor. Estan encongits pel fred que fa, i és una obra que està inspirada, òbviament, en Rodin, que és el gran referent escultòric de tombants del segle passat, i s'exhibeix al MNAC, és a dir, que per aquell que la vulgui veure original, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, aquí a Barcelona, la pot trobar.
No la coneixia, l'he anat a buscar, i és una escultura preciosa. Preciosa.
És que inspira una tendresa, tens ganes d'abraçar-los, pobres, perquè veus que ho estan passant tan malament, que tens ganes de...
Miquel Blai, oi?
Miquel Blai, Blai amb la Y al final,
Sí.
Va, i acabem amb cinema i amb tres pel·lícules amb títols de cadascun dels mesos de la tardor. Setembre, un mes existencial; octubre, un potent thriller polític; i novembre, un drama romàntic.
¿Hay algo más terrorífico que la destrucción del mundo? ¿Sí? El saber que da igual lo que se haga. Que todo es casual. Que todo surge porque sí, de la nada. Y luego se desvanece para siempre.
¿Quién es esta película, Berlegui?
Bueno, aquí són les veus de Ricard Solans, grandiós, i Joaquín Díaz, també grandiós, amb September, que és un dels més potents i més claustrofòbics drames existencials de Woody Allen, collit del 1987, amb Denholm Elliott, Diane Wyest, Mia Farrow, Sam Waterston i Jack Warden, entre d'altres, i que recordin inevitablement a Berman, que és, no cal dir, un dels directors preferits d'aquest director nord-americà. September, per qui la vulgui veure, es pot trobar a Filmin, Apple TV i Amazon.
Va, anem per la segona.
Señor, ¿recuerda aquella comunicación de que los submarinos rusos iban por los arrecifes de los Rigianes a toda velocidad porque tenían un conocimiento exacto de los desfiladeros submarinos?
Sí, Ruta Roja 1.
Al parecer la entrada a esos desfiladeros era una formación llamada Thor's Twains, ¿verdad?
Sí.
Bien.
I aquí tenim La caza de l'octubre rojo, dirigida per John McTiernan, basada en l'obra de Tom Clancy, a la història d'un submarí soviètic comandat per un Sean Connery extraordinari que vol desertar, recordem, amb Alec Baldwin i Scott Glenn de protagonistes. Es pot trobar també a Apple TV i Amazon.
Hem passat per September, hem passat per l'octubre, l'octubre vermell, anem per al novembre.
Sí. ¿Has oído hablar de la Phalaenopsis sanderiani? Me ha hecho pensar en ti.
Te lo han dado, ¿verdad?
La mejor oferta de mi vida.
¿Y cuándo empiezas?
En ese punto discrepamos un poco. Él ha sugerido de inmediato. Y yo he sugerido... Nunca.
Uy, qué ensucrat que es veu això ja.
Home, a veure, si escoltes un tros de pel·lícula i de fons sona ètnia,
és evident que... Sí, sí, sí. Bueno, sí, i aquests tos de veu i aquesta cosa, sí, sí. Què és?
Aquí tenem a Keanu Reeves i a Charlize Theron en una tendra història, a una tendra escena de A Noviembre Dulce, dirigida per en Pat O'Connor fa uns 20 anys, el 2001, que és la història d'un home obsessionat amb la seva feina i que veurà com els seus valors queden trastocats al conèixer una noia que amaga, això sí, un terrible secret. Una pel·lícula que es pot trobar a Amazon i Apple TV.
Val, aquesta l'has vista o no? Te l'has mirat?
No.
No, però ja es, ja es veu que no,
sí, ja
no
veu,
és del teu
ja
estil, no?
No, September sí, La caza de l'octubre rojo també, perquè la vaig repassar de més fa pocs mesos i em van tornar a entusiasmar,
sí,
però Noviembre Dulce i jo em
resisteixo, la
veritat.
L'octubre rojo, aguanta bé,
estupendament, bueno, perquè clar, perquè surt en Sean Connery, i surt l'Alec Baldwin, i surt Scott Glenn, i està molt dirigit, molt ben dirigit per en John McTiernan, i crec que la música és de Basil Poledouris. És una pel·lícula extraordinària, un thriller d'aquells polítics que a mi m'agraden molt i que està molt, molt ben explicat.
Doncs aquest és el comiat de la tardor, perquè la setmana que ve ja estarem en desembre, perquè ja estarem al tombant del Nadal, per tant, Berlegui, una abraçada ben forta, acomiadem així la tardor, i ens retrobem el 24, serà 24 de desembre, diumenge.
Correcte,
de la setmana que ve.
La setmana que ve, sí, sí, 24.
I ja estarem a tocar del Nadal. Va,
molt bé.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Igualment, i recupera la teva veu, eh?
Sí, a veure si és veritat. Adéu-siau.
Vale, adéu.
Ei, aquest truc t'ha quedat brutal! Ara ja podem pujar els vídeos i tenir moltes visites al nostre canal. Per fi!
Per fi no, per fibra.
Ara podem fer les consultes amb la nostra metgessa sense desplaçar-nos.
Per fi.
Per fi no, per fibra.
El govern de Catalunya desplega la xarxa de fibra òptica pública perquè la connectivitat arribi arreu del territori. Per fi no, per fibra. Igualtat d'oportunitats al país. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Quan vas a la teva fruiteria pots dir: hola, em poses un quilo de mandarines? Que estiguin plenes, sucoses i ben dolcetes, d'aquelles que venen fresques, amb alguna fulla i tot. Saps què vull dir, oi? Esclar que també pots dir: hola, em poses un quilo de sanauja? Les coses pel seu nom. Sanauja. El nom de les mandarines.
Connectar amb un món on tot es mou ara és possible. Amb CaixaBank FX Now Wallets, la teva empresa pot enviar i rebre pagaments internacionals en més de 50 parells de divises. Aquí, allà i ara. Descobreix FX Now Wallets a CaixaBank.es o a la teva oficina més propera. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El Torró Torró i Gourmet La Vanguardia. Quatre varietats exclusives de torrons Vicenç amb neules tradicionals i de xocolata i una ampolla de corpinat llopart nèctar terrenal. Una selecció per celebrar la tradició valorada en 65 euros que trobaràs per només 45 a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulon.
Estàs esperant una oferta electritzant per passar-te la e-mobilitat? No esperis més. Vine a Opel Autoleben i aprofita els avantatges dels Green Days per trobar el teu Opel elèctric a un preu increïble. Només fins al 22 de desembre. Amb lliurament immediat i punt de càrrega inclòs amb models seleccionats i unitats limitades. T'esperem a Autoleben a Sant Boi.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar t'emporta't un regal especial per la compra del teu vehicle. Edificar.com.